Ja arriba el Carnestoltes a Vilafant, amb clau de sol. El dissabte 28 de febrer tots cap a la sala Les Mèlies per gaudir del dinar de Carnestoltes. Amb arròs, mar i muntanya, botifarra amb patates, xips, postres, aigua, pa, vi, gaseosa i cava. I cafè amb gotes. A partir de les 2 del migdia, cal portar plats coberts i gots. I després, espectacle musical amb ball amb Cale Barroco, tralla, pulmó i rococó. Preu 25 euros als socis, 30 euros als no socis. Aforament limitat a 150 persones. La data límit per apuntar-se el 26 de febrer. Per més informació i inscripcions, al nucli antic Can Cintet, 972-54-61-75, Camp d'Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19 i a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Aquest Carnestoltes, vine, seu i gaudeix!
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Nou i nou minuts al matí, la nostra tertúlia que l'escolteu en directe i en viu aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, que a més recordeu que aquesta tertúlia us la oferim en directe a aquesta hora del matí amb el suport de Gestoria Fernández, que la podeu seguir a través del Instagram, del Twitch i de Facebook, també a través de YouTube, eh? I, a més, doncs, la repetim a les 3 de la tarda, perquè aquells que al matí no la poden seguir, doncs, puguin escoltar-la després. Anem a saludar ja els nostres tertulians. Tenim amb nosaltres Quico Marín, bon dia.
Hola, bon dia.
Martí Sanz, bon dia.
Bon dia.
M'he quedat sorprès perquè em pensava que els papers del 23F amb Martí Sanz sortiria amb alguna cosa de... Com, no sé si organitzador, no sé què. No ha sortit del seu nom enlloc.
Sí, que i... ha sortit pel de l'altre costat. Perquè... Però bueno...
Ara tornarà el rei perquè sembla que a la dreta Feijó, que estaven protestant perquè aquests papers havien sortit i es desclassificaven i tot això, que jo crec que 45 anys després ja tocava, no? Però, bueno, veient que el rei ha quedat bé, doncs ara la dreta, en Feijó, demana que el rei pugui tornar a Espanya, que jo crec que pot tornar quan vulgui, perquè dreta... recordem que el rei, emèrit, no té cap causa pendent, eh?
És que la dreta es queixa de tot i quan en 24 hores canvia d'opinió, eh? També amb aquesta circular que va treure o aquestes condicions per pactar les autonomies...
Ha fet el ridícul.
Ha fet el ridícul perquè li va enviar a Vox i li va enviar a tothom i resulta que era un document intern. Després, 24 hores després diu que és un document intern, no? Llavors, el que diu la dreta ja cau per si sol, no?
Amb en Feijó no van enlloc, eh? En Feijó és una persona que no té categoria per ser un president del govern. Mm. Això està demostrat. Se'n va a l'Atlàntic amb un poble pesquer i diu estoy aquí en el Mediterrani, bueno, no sap millor on és, tu.
Jo crec que li va gran. Allà va Galícia gran. Estava com estava, treia majories absolutes.
Galícia és una altra història.
Clar, per això t'ho dic, i ara aquí quan li toca tot el país, pues, jo crec que li va una miqueta gran.
I més quan tens la Ayuso aquí mossegant-te el coll.
Ayuso i algun
més. Déjame sitio, aquí te fijo.
Hi ha unes corrents que són perilloses i llavors, clar, hi està una mica supeditat aquí, però bueno, jo crec que li va molt gran això, eh?
Les pròximes eleccions, perquè ara surten enquestes, imagineu-vos que hi ha eleccions i ara surten enquestes, i ara les enquestes donen que el PSOE no cau tant com es pensaven que cauria. A veure si hi ha sorpreses. Vox sí que puja, però el PP baixa. Depèn del resultat del PP, jo crec que en Feijó té els dies comptats, eh? I jo crec que ho sap. Vull dir que...
No, jo crec que el deixaran presentar-se a les pròximes eleccions.
Sí, sí.
I quan siguin, se deixarà... I aquí s'ha acabat.
Vull dir que seran les últimes que es presenti si els resultats no són positius, eh?
El mateix dirà que es marxo i ja està, suposo. Vamos, si és persona política i coherent, dirà que ja acaba el seu recorregut i dirà adéu i ja està. Les enquestes també han de mirar-se-les amb lupa, eh, tots, perquè... si són d'aquí 2 anys o són d'aquí 1 any i passa alguna cosa durant aquest temps, cuidado, eh? Després les enquestes comencen a variar molt, eh?
Sí, perquè la gent canvia d'opinió molt fàcilment.
És el que parlava Martí abans de començar. Si els socialistes no van a votar o tenen aquell dia que estan decebuts o plou o, i no van a votar, cuidado,
El problema dels socialistes, bàsicament, és l'abstenció del nostre votant, el nostre votant tradicional, diguéssim. Sí. És un votant molt exigent i quan està enfadat no va votar el PP, però es queda a casa, i això...
En canvi,
els
votants del PP o de Vox,
aquests hi van tots,
sí que van, van tots perquè tenen una... com anar a missa, igual.
Però hi ha un altre aspecte que la votació d'ahir en el Parlament, en el Congrés, deixa a Junts molt retratada. Junts vota amb el PP i amb Vox. Per què no s'aprovi un reglament que ajudava a la gent a tirar millor? Lo de Junts és una caiguda cap a l'ultradreta tremenda.
Però abans, ja fa anys que passa això, Jo me'n recordo 4 o 5 anys que quan Junts votava a favor, o igual que PP, o igual que Vox, o amb els partits de dretes, etc., igual, ens posàvem la mà al cap. Dèiem, ostres, han votat Junts.
Però ja ens hi hem acostumat.
Ara és aquí. Ja han passat tants d'anys, tantes vegades que ho han fet, ens hem acostumat, i la gent no li importa. Però això té una repercussió després, més enrere, perquè si guanyen aquestes votacions ells, cuidado amb el que ve.
Sí, però jo crec que Junts també ha vist que aquí a Catalunya les enquestes li van molt malament. El votant de Junts se'n va a Aliança Catalana i...
Han de fer soroll.
I han de fer alguna cosa, perquè si no tenen les misses dites. Per
sí, però van... Van amb la direcció contrària.
Claro. Però bueno, han de fer soroll. Si continuen el mateix tarannà, què fan?
Sí. Si Junts continua donant suport al PSOE sense fer soroll,
clar,
i tal, més val que...
S'han de fer veure, d'alguna forma.
Més val que ho deixin estar perquè Aliança Catalana se'ls
menja. I d'aquí 4 dies tindràs un míting d'allà d'Elne, que ja no sé on està. Està Elne o on està ara ja?
No sé.
El de les ulleres.
No, està igualment a...
A Waterloo?
A Waterloo.
Ah, vale. Pensava que estava ell encara...
No, ve de visita i tal, amb algun...
Però bueno, que tindrà una xerrada aquí amb els seus i farà un míting i la jo gent crec... posarà sí, però... contenta no, i ja està.
Jo crec que la gent ja està cansada.
Han de valorar una cosa. L'electorat de Vox, bàsicament, ve de l'electorat de Convergència. Ai, de Vox, de Junts, de Convergència. L'electorat de Convergència no era ultradreta, era dreta, però no sí. Ultradreta en general.
Per no, tant, però el Vox també alimenta, PP alimenta Vox també, cuidado.
Sí,
l'electorat de PP també passa a Vox a vegades, se radicalitzen així.
Bueno, perquè els votants de Vox, d'on ha sortit? Vox ha sortit del PP, els de dreta, que estaven al PP, que no hi estaven d'acord amb la línia del PP, la trobaven massa tova, massa centrista, per dir-ho així, s'han anat, diguéssim, són els votants de Vox. José de las Heras, bon dia.
Bon dia.
Estan parlant de... ha sortit el tema de les eleccions, de possiblement que...
Però això és veritat, el que ha dit l'Illa?
Sí, que... l'Illa diu que si no hi ha pressupostos i Esquerra no dona suport als pressupostos, que ell no vol governar sense pressupostos, segurament s'anirà a eleccions.
Joder.
O sigui que hi haurà eleccions a Catalunya...
Molt fantàstic.
Bueno, que és normal, no?
A mi em sembla normal, és a dir, no pots governar...
Quan fa que no
sense pressupostos
aquí a Catalunya? Fa 3 anys, ja, per almenys.
No recordo.
Sí, però fa temps, i per tant, és a dir, que aquest seria el tercer any.
Hi ha una cosa molt clara. El pressupost és l'acció de govern, la proposta d'acció de govern d'un govern. Si no té pressupostos, ha de dimitir.
L'estat central també té que fer el mateix.
Absolutament.
Hauria de fer el mateix.
També fa 3 anys que no tenim pressupostos al govern, crec.
No és que no tinguin pressupostos. Van pressupostos prorrogats.
No, però això és no tenir pressupost.
És no haver aprovat
els pressupostos. Sí, però pots fer front a aquelles coses que surten i...
No, sí que... No.
Vas desviant partides,
vas canviant partides d'allò, vas fer no sé què, i... Però clar, és a dir... Clar, és el problema de tenir pressupostos anuals en acció de govern. És a dir, jo aniria amb pressupostos a 4 anys.
Jo crec que sí.
Jo aniria amb pressupostos a 4 anys, que són realment les accions de govern.
És complicat, també.
No és gens complicat, és dir-ho i fer-ho.
Quedes el pressupost pels pròxims 4 anys.
Clar, si jo tinc una legislatura de 4 anys... Si es dona una sèrie
dona,
de...
Dóna-li idees, tu, perquè llavors sí. Ja ningú dimitirà, ningú farà res, no farem...
Però si no dimiteixen igual.
No dimiteix ningú, ara.
Ja, però... No per almenys llavors... l'Illa ha sigut coherent i ha dit, escolta...
No, espera, no, d'aquí s'ho ha de fer,
Home, si ho diu, ha de fer-ho, no?
Vamos a ver, es a dir, aquí en el nuestro país, es a dir, ens inventat allò donde dije Diego.
No, això llavors, fa el PP, que va fer...
No, això ho fem tothom, això ho fem tots. Cap de nosaltres resisteix una hemeroteca.
Si l'Illa ha dit això, convocarà eleccions, si no, però... Jo ho conec, l'Illa.
Jo crec que...
Entre altres coses, perquè l'escenari d'unes noves eleccions en ell tampoc li pinta malament.
No, jo crec que mantindria, però pujarà l'Aliança Catalana.
Sí, però...
Jo vull un govern ultra. Ultra per les persones, ultra per les empreses, ultra per baixar impostos, ultra per tot.
Per la sanitat.
Per la sanitat, per l'ensenyament, ultra. Jo el vull ultra.
Això no pot ser.
Ara has de...
Ah, no pot ser?
Suposo.
No pots donar serveis baixant impostos, això està clar.
Això és mentida. És a dir, baixant impostos, és a dir, no baixant la recaptació. No, perdó, eh?
I com ho fas?
Augmentant l'activitat econòmica, augmentant el consum, augmentant la inversió.
Bueno.
Això ja ha passat, eh? És a dir, només cal veure la història econòmica mundial, eh?
En moments molt concrets i molt determinats, eh?
Perdona, és a dir, jo no ho veig gens complicat. El tema està en que, clar, s'han de fer les coses. I posant la despesa allà on toca. És a dir, penseu que és només baixar impostos. No, és baixar impostos, baixar el percentatge dels impostos. Que no vol dir baixar la recaptació. En cap moment.
Clar, perquè la fas pujar
per... De fet, ara mateix, no s'ha pujat el percentatge d'impostos i recaptem més que mai. No.
Però hi ha més activitat econòmica.
No, hi ha més gent cotitzant.
No, hi ha tres coses. Clar, hi ha un tema d'activitat econòmica.
Hi ha 22 milions de persones cotitzant i, clar, no. És que...
Hi ha una relació directa entre la captació d'impostos, no, en la recaptació, i l'activitat econòmica. Quan més fomentes l'activitat econòmica, més dalt. És a dir, i sobretot hi ha una cosa molt clara, és a dir, disminueixes les bosses de frau. Això és un tema. És a dir, menor percentatge d'impostos que no baixa la recaptació, anar per les masses reals de frau, les que existeixen, eh? No del pobre autònom que factura 70 o 80 mil euros l'any i que el fregeixen a revisions de IRPF, d'IVA i no sé què, que ha de pagar. Això sí, augmenta l'activitat econòmica del gestor, eh? El gestor sí que és, augmenta l'activitat econòmica, però la resta l'únic que fa és desviar-lo de la seva activitat. Llavors, anem a rebaixar aquest percentatge, anem a buscar elements que ajudin precisament a l'activitat econòmica, anem a baixar les bosses de frau i destinem els diners allà on els que ens necessiten i a les activitats que realment es necessiten. Llavors, clar, si tu disminueixes despeses, mantens la recaptació i augmentes l'activitat econòmica, és a dir, no és gens complicat, però és qüestió de tenir voluntat de fer-ho i recolzaments, clar.
Però estàs demanant això, que la política sigui portada per gent intel·ligent i que tinguin un equip d'assessors intel·ligents. I capaços,
bueno, no sé si han de tenir equip d'assessors, que aquest potser...
Sí, dir... Però bueno, si m'entens, clar, jo crec que a vegades això no els hi surten els números o no estan per la labor de que els hi surtin els números, eh? A vegades el problema és aquest, no? Que faltaria que realment els partits polítics i sobretot els que governen tinguessin clar i tinguessin un programa clar per portar-ho a terme i fer les coses, no? I que l'oposició... fos coherent en que si la idea aportada per l'equip de govern, com si la idea aportada per l'oposició beneficia el país, s'aprovessin. Perquè a vegades es pacta o quan es posa una llei és el no, no perquè la llei sigui dolenta, sinó per el no al partit, als altres. Als altres no els hi aprovarem això. I en canvi poder allò és bo pel país.
Efectivament. Llavors, aquí és on veig, és a dir, hi ha moltes frases fetes. No? Si baixem el percentatge d'impostos, baixarà la captació. Això és una Vox solució, no? Això és simplificar un fet, i no és veritat. No és veritat. Llavors, és a dir, el que hem de fer realment, destinar els recursos a allò que realment es necessita, destinar-los de forma correcta, fer que l'ecosistema determini que hi hagi realment una activitat econòmica major. És a dir, tu ara mateix amb un senyor autònom, no? Que ja et dic que és a dir, un lampista, un pintor, un mecànic, un economista, un dentista mateix, és a dir, són gent pues que per portar a terme la seva activitat econòmica, pues, és a dir, el seu percentatge, és a dir, el que s'emporta l'Estat, que a mi em sembla bé que s'ho emporti, és molt més gran, és a dir, i emprendre no és gaire, és a dir, ho fas no pels diners, És a dir, fas per tenir un bon sou, no? Per portar-te algú de diners a casa, i jo crec que hi ha un tema de...
Però aquesta opció seria durant un temps, no?
Suposo. No per sempre.
Per sempre? Però tu vols dir que la pilota es faria massa gran i al final cometeríem un error?
És a dir, tu em dius que l'eficiència és només per uns anys?
No, correcte. Però vull dir...
Ara t'acabo d'anar a la Vox Solució, és a dir...
Ja.
És a dir, si l'eficiència és la mare que ens porta a fer les coses... Com fem a casa?
Que jo trobo bé, però ho veig supercomplicat.
És tan complicat com l'economia familiar.
Europa també està aquí al mig, no. I tot això...
És tan fàcil com l'economia familiar. Tu te'n vas al súper, no? Te'n vas al súper i compres les tomates les més barates, les patates les més barates, tot de marca blanca perquè sigui més barato, tot un més barato. En canvi, tens un iPhone tu, un iPhone la teva dona, dos iPhones als teus fills.
I la tele.
La cervecita que no te la quite nadie i tal. Bueno, pues això és el que està passant a l'estat.
Les sortides a dinar cada diumenge, eh?
Ah, no, i el tardeo.
I el tardeo, eh?
És a dir, que la cervecita de la tarde nadie me lo quite. Clar, és a dir, quan parlem d'aquestes coses, i jo a vegades ho faig amb alguna petita conferència, sobretot amb treballadors d'empreses que em demanen, escolta, pues un petit una mica d'economia familiar, clar, quan desgloses, és a dir, quan diuen és que jo no arribo a final de mes, diuen, anem a veure, què vol dir no arribar a final de mes? Què vol dir? És a dir, no, és que jo vull tenir Netflix. Jo no ho critico, que tu vulguis tenir Netflix, però Netflix pots... són... No, és que tinc el Netflix perquè ho vegi tothom, llavors són 19,99. Vale? 19,99, i no vull anuncis, 19,99, llavors per tota la família, fantàstic. Però clar, vull també Amazon Prime, perquè quan compro vull que m'arribin les coses
gratis.
Abans.
Clar,
no, però no és gratis.
No, és a dir,
són 40 o 50 euros l'any. I tu vas sumant totes aquestes coses i dius, no, jo això no ho vull perdre. Vale? Però què suma tot això?
Però t'envia un correu i te diu, se ha evitado el pago de 3,5 euros en envíos.
Bueno, perfecte.
Però tu ja els has pagat.
Sí.
Però la gent no ho veu, això,
Bueno, és a dir, no critico la despesa en si.
No, ni
critico que ho dediquin a tot això. El que dic és que el que tu fas té una conseqüència després en la teva butxaca.
Home, jo estic d'acord amb tu, que seria el millor, però a l'estat pots fer-ho, amb Europa a sobre també, com està Europa, que és la primera...
És complicat,
ostres.
Aconseguiria el govern, per exemple, que determinats col·lectius cobressin sempre amb diners i no volguessin targetes? Ho aconseguiria, això?
És molt fàcil, això, eh?
Com?
Disminuir la massa monetària.
Bueno, però de totes maneres...
És que és molt fàcil.
Però gastes més, quan targeta, quan la gent paga amb targeta, que no quan tens els diners a la butxaca, eh? La gent és... No, lo pago con la tarjeta.
Perquè no veus els diners.
No veus els diners.
Si no t'importa passar un plàstic per un aparato.
Exacte.
I després te dones compte a la compta.
Per anar al súper, per exemple, tu veus alguna persona... És igual que paguin amb metàl·lica que paguin amb targeta. Veus alguna persona... Jo he vist alguns, No. Que va sumant, o sigui, quan agafa un paquet de patates amb una calculadora o amb el mòbil a la mà, 3,47. Agafa una ampolla d'oli, 2... Hi ha gent que quan arriba a la caixa ja sap el que gastarà o el que ha de pagar, per com ha anat sumant i tal. Però això és un 1 entre 2.000. La gent va omplint el carro, un capritxo, ara sí, un xocolata, un no sé què. Clar, diu, hòstia, és que he gastat molt, al supermercat, que també ha pujat molt, no? Clar, és que és normal. Després, el tema de la factura de la llum. Que la gent... Sí, la llum està cara, reconeixem-ho. Però, clar, la gent no tanca els llums. La gent tot ho té endollat. Tens el carregador del mòbil dia i nit i no el desendolles. Dius que no gasta nada.
Cony? Sí que gasta. Clar, la tele gasta.
Gasta
també.
Menys. La tele. No hi ha ningú al menjador o a la cuina o a l'habitació mirant la tele perquè m'he aixecat, estic parlant a la d'això. I la tele va fent, i com això, moltes coses, no? O sigui...
Sí. Estem parlant d'eficiència.
Clar, si tu ets una mica eficient a casa, doncs, escolta'm, si no hi ha ningú mirant la tele al menjador, no l'haig de tenir.
S'ha acabat allò que quan jo era petit, si deixaves un llum encès, aquest és un lladre, et deien. Apaga'l, que és un lladre, el que gastava. Esclar, la gent tenia una economia molt limitada.
La gent jove arriba a casa, el primer que fa, el que tenen ordinadors, tu tens dos nens, els dos engeguen cadascú el seu ordinador. Juguen, no juguen, estan pendents, no, es mouen d'un costat a l'altre, a vegades... no estan per l'ordinador, i l'ordinador està engegat, i hores, i hores, i com això, doncs moltes coses. Llavors la llum és cara, i a més tu, és que t'has passat gastant.
Estem amb el mateix, és a dir, és difícil, ningú va dir que fos fàcil.
No.
Però el primer que no hi ha és voluntat de fer-ho. I aquesta és la, aquest és el major obstacle.
No, jo crec que els socialistes van per aquí, no tan bé, a lo millor.
Perdona?
Bueno, és Europa el que li diu als socialistes han de subir impuestos para cumplir, no sé què, els obliga una miqueta, tal i qual, perquè els socialistes ja estan per aquest motiu. Ara jo he vist notícies que ja te donen a la declaració de renta les hipoteques anteriors del 2013, no sé què, que no es podien...
Les anteriors del 2013, sí.
Bueno, doncs pues no es podien declarar.
Les 2013, anteriors al 2013, sí.
Després de 2013, era.
Després de 2013.
Doncs pues ara sí que ja es poden deduir a la declaració de renta. Suposo que van per aquí, no?, aquests trets, de que estem ingressant més de lo que tenien que ingressar, no hem pujat impostos, o hem pujat alguna cosa d'impostos?
No, no, hem pujat impostos, de facto.
Sí?
Va, clar. És a dir, si tu... La inflació és un element que fa que pugin les coses. Pugen les despeses, però també pugen els ingressos. Els convenis han pujat, és a dir, l'any 2021, 2022...
Sí, ha hagut una puja, sí.
De 7 i 8% i 9% per poder adaptar-se al tema inflació. Vale. Llavors, els salaris base pugen. Si tu mantens la mateixa tarifa, sense fer res, estàs recaptant més. Per tant, de fet, de facto, els impostos estan pujant. El que es fa en períodes inflacionaris, per no carregar a les famílies i especialment als productes de renda, és deflactar, es diu deflactar, o corregir la tarifa de l'impost. Com que això no s'ha fet, què passa? Que com que tu segueixes aplicant el mateix percentatge sobre una massa més alta,
cobres més.
Cobres més. Per tant, de facto, estàs pujant els interessos.
Un exemple és els impostos.
Sí,
la factura de la llum aquí a Espanya, per exemple, té impostos que no cobren cap país de la Unió Europea.
Sí, però és molt més barata que la resta, o sigui, oblida-te'n.
Vull dir que Europa diu, no, és que heu de treure aquest impost de, no sé, un 7% que està cobrant aquí a Espanya. Bueno, possiblement sí que s'has de treure aquest 7%. Però clar, a França és més cara la llum que aquí, eh? I a Alemanya molt més cara que la llum
però
aquí.
Però els sous són més alts, també, no?
Això sí, els sous són més alts.
Tothom diu, no, és que a Alemanya cobren més. Alemany paga més impostos, suposo, no? I pagaran més, el que sigui. A França també és més alt els sous que aquí, però a França també és més cara la vida.
Sí,
anem a veure,
sí.
És a dir, si tu compares el sou d'Alemanya amb el sou d'Espanya...
Una persona igual, eh? Un pintor allà, un funcionari
si
allà.
Si tu compares un sou d'un i l'altre... Estàs fent una fal·làcia econòmica.
Claro,
estàs
claro,
fent una fal·làcia no, econòmica.
Jo estic d'acord amb això.
El que es compara, normalment, per comparar països, és renta disponible. És a dir, quina és la renta neta que queda després de pagar-ho tot?
Què em queda
a mi per poder disposar? I et dic que la renta disponible a Espanya és molt menor que la renta... Que és comparable.
Molt menor.
La càrrega impositiva sobre el treballador és molt elevada. Perquè tu has de tenir en compte que a l'IVA, no? A l'IVA ni li ve a les empreses, li fa pessigolles. És a dir, és un pur gestor.
Sí.
És un pur gestor de l'IVA. Ni li pugen, és a dir, no, és que he de pagar l'IVA, que et diu l'ampista.
Sí, i et preocupa molt. I
diu, pues, és a dir, si tu ja l'has cobrat...
Clar, l'està pagant el consumidor.
El consumidor, clar.
Vale, per això se diu sobre el valor añadido. L'últim paga, no?, de l'IVA, el que paga realment a l'IVA, és a dir...
Bueno, perquè pensa que és per ell, i llavors, com que no se'l pot quedar, que el té que passar a les arques de l'Estat...
Però ja l'ha cobrat.
Bueno, sí, correcte, però...
Ja l'ha cobrat.
Ell pensa que aquests diners són per ell. ¿Cuánto veus allà la factura? Dius, 2.500 que me quedo jo. No.
Jo aquí sí que veig que en el món de l'autònom, no, que es queixen ells, és que, per exemple, jo sóc autònom, jo faig una factura a José, 2.500 más IVA.
No, a José li pots cobrar més.
Bueno, li cobro 2.000, factura d'amigo. 2.500 más IVA. Llavors, què passa? Ell encara no m'ha pagat i jo aquell IVA ja l'haig de pagar a l'Estat quan me toca el trienni. Poder ell encara no m'ha pagat la factura. Aquest avançament dels diners de l'IVA jo crec que no és correcte. Hauria de ser quan jo cobri la factura...
Perdona, això existeix, eh? Perdona,
sí, que existeix,
la llei de l'IVA, és a dir, tu pots anar per criteri de caja. Què es diu? Ho diu la llei de l'IVA. T'has d'acollir, té una sèrie de requisits i el criteri de caja és jo cobro, jo ingreso. Lo mateix amb els pagaments, perquè això que dius està molt guai, però clar, el pago a 90 dies que li fan al proveïdor de materials, això no ho té en compte. Que també té IVA, eh? I el que m'ingressa és la diferència entre un i l'altre. Ho tenim clar, no? Per tant, això que dius està bé, però és només una part de la pel·lícula.
És, dir, però és una queixa dels autònoms,
però només paga una...
que han d'avançar l'IVA de factures que no han cobrat.
Bueno, llavors... no li deixarem deduir les factures que no ha pagat. No?
No? Però és una previsió, no? Jo no sé, això que diu Antoni és una previsió, no? Si tu no has cobrat l'IVA, com vols pagar un IVA d'una factura que no ha... O perquè ja la tens declarada, la factura, vols dir,
clar,
no?
Clar, tu, és a dir,
tu ja has declarat la factura, clar, però no has cobrat aquesta factura.
No has cobrat, pot passar. Ostres. No, però tu pots anar per una cosa que es diu criteri de caja. Ho diu l'IVA, ho diu la llei de l'IVA. Evidentment té una sèrie de requisits.
Claro.
Té una sèrie de requisits. Però, bueno, doncs no passa res. És així. I després hi ha una cosa, que és que ens estem acostumats a pagar a crèdit. Jo treballo en moltes empreses alemanyes, en moltes empreses alemanyes, Finlàndia i tal, i després jo també, és a dir, jo també compro, i jo venc serveis, però també compro i venc productes, com diu aquell de la pel·lícula de Wall Street, show me the money, man. Show me the money, man.
El lobo.
El lobo de Wall Street. Show me the money. Si me das el dinero, tendrás el producto. Hi ha un xiste d'un aldeano vasco, no? que va baixant, no? Va baixant cap a Bilbao, no? I li diu, aldeano, ¿dónde vas? Diu, voy al mercado de Bilbao. I dice, tráeme un silbato, ¿vale? Mm. Baixa, no sé, es troba un altre que està allà al camp i diu, amb les vaques, diu, aldeano, ¿dónde vas? Diu, voy al mercado de Bilbao. Dice, tráeme un silbato. I va al tercer i li diu, aldeano, ¿dónde vas? Diu, voy al mercado. I diu, tráeme un silbato, aquí tienes 5 pesetas. Diu, tu xiflaràs. Tu xiflaràs.
Ah, és normal.
Show me the money, man. I llavors tindrem. Hem d'acostumar-nos a que si tens... si tens diners per fer la reforma del lavabo, ja està, la
pots fer.
Pots fer. Si no, no ho pots fer.
Bueno, això és el que feia la gent abans. La gent abans estalviava i després...
Només gastava quan tenia diners.
Quan tenia, que és el que va passar després del Covid. Després del Covid tothom s'ho va guardar a casa. Clar, i després va començar diners a fer obres i reformes i cosetes i vinga.
I en canvi doncs, hi ha molta gent que viu... A mi em va sorprendre fa molts i molts anys un amic que feia molts viatges, dos o tres viatges a l'any, allò que dius, a mi no m'hi llega pa fer un viatge i este se va a cada dos por tres. I em va explicar en aquell temps, que jo ni ho sabia, i et parlo de fa poder 20 anys enrere, diu, no, jo tengo dos visas. Digo, tengo una visa para pagar el viaje.
¿Y la otra?
Y la otra para pagar los gastos del viaje, quan estàs allà al viatge i sopes i no sé què i tal. Diu, ja, però igualment ho has de pagar. Diu, no, però no, però estas visas són aplazades, que jo no sabia ni que les visas se podien aplazar. I diu, clar, jo després les aplazo i pago un tant cada mes. Diu, ja, però és que és tu...
I amb interessos?
Sí, però els 6 mesos encara estàs pagant el viatge que vas fer al gener, l'agost encara l'estàs pagant.
Si
no?
Fas a 3 mesos, no, però si fas a 6 mesos...
I això ho viu molta gent. Que
però això encara es pot fer, això es pot
passar. Sí. Però ara s'ha aprovat una llei que ho ha fet el govern de que ja han posat un tope a les... a l'import que pagues d'aquesta visa, no? I, a més, s'ha prohibit a les entitats bancàries allò que t'enviaven targetes a casa. Una targeta, i et regalaven, com aquí que diu, crèdits, no? I la manera de regalar-te un crèdit era enviar-te a casa que tu rebies una carta d'un banc que no és el teu banc i tenies una targeta, no? D'una targeta de crèdit, no? Amb un capital que tu podies gastar i tot això, i això també s'ha prohibit, eh?
Ostres.
Si us sembla, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem.
Li posem ritme a la teva vida.
La teva vida.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara, cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure i bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Empresa de Figueres necessita operari de pintor.
amb carnet de conduir, bones retribucions, incorporació immediata i possibilitat de feina fixa. Interessats, trucar al telèfon 681 34 56 07 681 34 56 07.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí i d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
El dissabte 7 de març arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilada d'ovelles, treball de la llana i elaboració de serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular. A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors, com el llop, i presentació de l'Associació per la Ramaderia Extensiva a l'Alt Empordà. I per acabar el dia, xarangues pels carrers i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades amb burro. El dissabte 7 de març, quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. No t'ho perdis!
A Garriguella, a l'antic turó de la Perdiu, hi ha un lloc on la cuina té ànima italiana. Pizzeria Braseria Fortina. T'ofereix gastronomia mediterrània. Pizzas i pastes fetes amb passió.
Veniu a conèixer el nostre pitzer d'origen napolità amb gairebé 40 anys d'experiència.
Fem menú diari, plats a la brasa i esmorzars de forquilla. Amb pàrquing privat i bonica terrassa exterior.
Pizzeria Braseria Fortina, de Nàpols a Garriguella. Telèfon 872 20 42 88, a Instagram i també al cercador de Google.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Nosaltres que tornem a la tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant. Estem a la tertúlia amb en Quico Marín, en José de las Heras i en Martí Sanz. Hem començat a parlar una mica d'economia i d'això que ens preocupa a tots, que és, home, estamos a punto de llegar a Sant Cobremos, Sant Venerat per la part obrera.
I a més és febrer.
No, perdona, perdona, els jubilats ja han cobrat,
eh? Home, els jubilats ja han cobrat.
Jo també he cobrat, ara he mirat i he cobrat.
I ja s'ho han gastat, eh?
No,
és febrer, és febrer.
No, fins al migdia no m'ho hauré.
Però hi ha una cosa molt important, mira, fixa-t'hi. És a dir, quina diferència hi ha a cobrar entre el 25 i el 30? Ni una, veritat. És a dir, quan jo vaig imposar una norma a l'empresa que jo dirigia, no? que he dirigit durant 16 anys, no? I el primer que vaig fer és arribar i vaig dir, no, aquí es cobra el dia 25. Era un home venerat. I dic, però què més em dona pagar el 25 que el 30?
És el mateix.
Bueno, sí que és veritat que a nivell de caixa, doncs molts pagaments s'acumulen a final de mes, no? Però jo vam dir, escolta, no, el que hem de tenir és, si nosaltres paguem el dia 25, hem de tenir els calés el dia 25. I això, simplement aquest gest tan tonto que és canviar 5 dies, no? El fet de pagar la nòmina, i que també hi ha un altre tema, no? Que passa, sobretot a les empreses que són més aviat més grans, no? Què passa si algú es posa de baixa el dia entre el 25 i el 30? No? Pot passar. pot passar, i està de baixa, llavors ja no cobra el 100%, sinó tal, no sé què. Bueno, passa, ja ho arreglarem. Ja ho arreglarem, no passa res, no passa res.
Jo, més que res, perquè molta gent paga la hipoteca i els bancs, les hipoteques i el tema de les vis el dia 1...
No, l'hipoteca no sempre, eh? L'hipoteca no sempre, eh?
No, l'hipoteca quan te toca. Però les targetes, com parlaves de les targetes, ara han passat unes circulars al teu banc i te diu que ara ja no es paga el dia 1, ni el dia 2, ni el dia 3, el 29, el 28, i comencen a fer així, ja tiren enrere també, eh? Cuidado.
Bueno, però també el tancament, sí, el tancament de la liquidació també.
És el mateix, però jo crec que han vist la jugada de ells arriben els diners, a tothom li arriben els diners el 22, 24, 26... Pues nosaltres cobrem l'endemà aquesta retenció de la targeta i no esperem el mes que ve.
Però mira, hi ha una cosa. Et paguen, si et paguen el 25, d'aquí al 25 del mes que ve hi ha un mes també.
És el mateix, el que diu en José, és el mateix. Només hi ha la novetat del primer mes que te passa això. Si tu estaves cobrant el dia 1 i el mes que ve cobres el dia 25, has dit, ostres, en 25 dies tinc una altra vegada el sou i no ha acabat el mes. Però després són 30 dies una altra vegada.
Totalment.
Sí, el mateix.
Això no canvia.
No, però sí que és cert que...
Però psicològicament, a lo millor, no?
Bueno, a mi el que... És a dir, ja et dic, les persones els agrada tenir els diners o abans possible, i nosaltres vam fer aquesta... Però és a dir, hi ha petits gestos en l'economia, sobretot en les economies de les empreses i les famílies, que fan coses senzilles. Nosaltres, per exemple, des de fa molts i molts anys, vam decidir no pagar amb 14 pagues i pagar directament amb 12 pagues.
Protejada, la paga extra, no?
Exacte.
Ves ho fa la Caixa, això també. No?
Això teniu el problema de les empreses.
La majoria d'empreses ja
avui en dia. No?
No.
Sí, no, perquè cotitzen més durant el mes.
No. Tu cotitzes, si tu cotitzis per 14, paguis per 14, paguis per 12, cotitzes exactament el mateix.
No, però la cotització per les baixes de... Quan te posen allà les contingències comunes i tot això, això te puja una mica. Si te dones de baixa el mes que ve de cobrar aquesta cosa, que també es feia abans.
Ho tens mal entès.
No, quan es
pagava les pagues. La cotització a la Seguretat Social va en funció del salari anual, protegida de les pagues extres, sí o sí.
El que tu cobres...
No, prorratejar de les pagues extres. Si tu, quan tu tens una paga extra, aquesta paga extra ja no té retencions de Seguretat Social perquè tu ja ho ha avançat l'empresa per tu. Vale? No, aquí no hi ha res. L'única cosa, de fet, és perjudicial per les empreses pagar 12 pagues. Perjudicial, entre cometes, perquè està, d'alguna manera, adelantant diners. En comptes de pagar el mes de juliol la paga extra, l'estic pagant a trossets durant el mes, durant tot l'any.
Clar.
Estem avançant.
Però és per mes vençut, no? O sigui, jo cobro ara el que he treballat en el mes de febrer.
Sí, no passa res.
Si jo he treballat, cobro. Si no, sí, no he treballat, la reducció d'aquesta baixa, si estàs de baixa, vols dir, no?
No. És a dir, les empreses que paguen per 12 pagues estan adelantant diners als treballadors. Sí, clarament. És a dir, perquè en comptes de pagar-te una paga extra el mes de juliol, te l'estic pagant a trossets durant tot l'any. No, la de juliol i la de Nadal. Hi ha empreses que hi ha convenis que tenen 16 pagues i tot, no? Bueno, llavors, per què? Perquè al final jo pensava, és que hem de maximitzar la renta de les persones. Alhora, també els hi vam dir, ojo, cobres igual 200 euros més al mes, però ja no tindràs la paga de juliol, per tant, has d'anar en compte de que si has de fer estalvi, perquè vols anar a vacances, per el que sigui, o per les raons que siguin...
L'has de fer tu.
És a dir, això aplica a la responsabilitat de les persones.
Sí, però aquí...
Però després li vas posar un complement de productivitat, no suposo, també? Després al setembre o al març li poses un complement de productivitat...
No, tenia una cosa que se'n deia en bonus. Si lo haces bien, muy bien. No, bien. No. Si haces tu trabajo, tienes bonus. No. Si haces de forma excelente tu trabajo y excedes lo que...
Complement de productivitat. Més o menys.
Sí, però ser una cosa que a vegades...
Però el compliment que no es posa cada mes, és a dir, va variable i va en funció d'una sèrie de...
Però ara imagineu-vos això que diu molta gent, que en lloc de, com a assalariat, l'empresa pagui per mi la Seguretat Social, que l'empresa em donés els calés i jo ja m'espavilo amb la meva sanitat. Aquí... Amèrica, suposo que, no sé, aquí seria un caos, perquè molta gent perdria la sanitat, la gent se lo gasta en canyes i xipirones. No.
Estats Units ho fan de la següent manera, t'ho explico, perquè ho sé, no? És a dir, aquella gent que té, que l'empresa li paga l'assegurança, que està inclòs dintre del seu sou, imaginem un cas hipotètic, un senyor que cobra 20.000 euros al mes, no? I dintre d'aquests 20.000 euros al mes, és per posar un número perquè sigui fàcil d'entendre, dintre d'aquests 20.000 euros estan els 2.500 euros que da segur empresarial, no? Llavors aquesta persona quan rep el banc el dia 25, perquè és una empresa, rep el salari, el 25, veu un moviment de 20.000 euros d'ingressos, però seguidament seguidament ve un moviment de 2.500 menys.
D'una
càrrega, clar. I en aquell moment és conscient del que l'empresa paga per ell. Això és el que hauríem de fer aquí. És a dir, aquell 32,5% mínim, i depèn de la perillositat i de més, el 30, pot arribar al 35% de seguretat social que paga l'empresa, això ho hauríem de posar dintre del que és el salari. I aquell senyor que cobra...
No, però tu ho veus, perquè tu tens la nòmina... Ostres, qui
no... No,
el que passa és que ara ningú mira les nòmines, no, lo millor.
No, i
són... Tu veus allà tota la retenció, això tens de seguretat social.
No, retencions, no estic parlant de la retenció.
Tens estic, allà...
Estic pagant, estic dient el que l'empresa paga pel treballador. Perquè les retencions no les paga l'empresa.
Pagues tu.
Les paga. Llavors estic parlant del 32,5% que li costa a cada empresari.
Vale, falta la quantitat que paga l'empresa per tu.
De fet, abans a les nòmines últimament s'havien de posar. Però és igual. Llavors tu reps aquells 2.000, en comptes de 2.000, no? Et reps aquells 2.700 euros, no? Tu dius, ostres, he rebut 700 euros més de nòmina i acto seguido, pam, seguridad social, cargo empresa. 700 menys. I tu segueixes amb els 2.000. Curiós, eh?
Sí, es podria fer, eh? Bueno, però, aquí... però és obligatori, no? Sí. O sigui, a Amèrica...
No és obligatori.
L'empresa no és obligatori que pagui el seguro, no, del treballador? Ho tens que fer-ho tu,
és a dir,
si vols.
Als Estats Units, la sanitat, en general, no? Depèn dels estats, i, bueno, però en general, depèn del treballador.
Si vol fer-ho.
Si tu vols pagar-te una assegurança que et cobreixi, pagues una assegurança que et costa no menys de 1.000.
I el que no treballa també es pot pagar una assegurança si té diners. Si no, no té diners, no, no la paga.
No. No hi ha sanitat universal.
Però clar, aquí jo, primer que estem acostumats a que els treballadors no paguen la sanitat ni res, i també hi ha aquella...
Bueno, aquell sí que la paguem, Toni.
Bueno, la pagues tu, però no veus que la pagues. Clar, sí, i no ets conscient...
Joder, perquè no mires la nòmina.
No ets conscient que,
perdona,
la pagues.
No pagues la sanitat. No la paga el treballador.
No, la paga l'empresa.
Vale? Bueno, és a dir, que quedi clar.
Però la paga sobre el teu sou.
Tenen...
Però llegeix,
és una part.
Llegeix bé els conceptes.
Bueno, seguretat social.
No, llegeix els conceptes de que pagues el 6,4%.
Vale, perquè
a lo millor... Llegeix també els conceptes.
No és tota la quantitat, però tu pagues una part.
Tu pagues una
però
part de la seguretat. Sí,
ja, home,
però jo em refereixo...
Llegeix bé els conceptes.
Em refereixo que sort que tenim la sanitat així gratuïta, anem a posar entre cometes aquest gratuïta, que tu et trobes malament, vas al metge, no pagues, vas a l'hospital, t'han d'operar de, mira, tinc apendicitis, de cop i volta et fan una operació, pom, surts de l'hospital, no has pagat, has estat allà menjant, allà, bueno, normal, els 10 dies, 12, els casis has tingut que estar i tal. Imagineu-vos que això fos a compte de que tu vas al metge i aquella operació de l'apendicitis, que t'ha donat apendicitis de cop, tu l'has tingut que pagar. I quan surts d'allà et ve una factura d'un import important, no? Jo què sé, 5.000, 6.000 euros per aquella operació, pels dies que has estat hospitalitzat i tal. Jo crec que aquí, en aquest país, seria un cacao.
Sí, home, i tal,
seria un caos.
I tal com estem acostumats ara...
En el 6,4% que es reté en el treballador, que és el que l'empresa... No és que ho pagui l'empresa, l'empresa es gestiona només. Fa de gestor, no?, de la nòmina, paga les contingències comuns, que bàsicament cobreixen les malalties per malaltia comuna, els accidents no laborals, la paternitat i la jubilació. Això és el que paga. El desempleo, no?, és a dir, l'atur, la formació professional i el fons de garantia.
Sí, ho tinc aquí.
El fons de garantia salarial. ¿Vale?
Sí, contingències comunes, social, desempleo, sí. Formació professional i s'ha acabat.
Ah, exacte.
O sigui, aquesta és el que paguem nosaltres. I
per tant, no estàs pagant la sanitat. Estàs pagant una part ínfima, bueno, de la sanitat.
I amb aquest IRPF, sí.
No, l'IRPF pagues, va a pressupostos generals del
Estat. O sigui, aquí també treuran diners, suposo, per la sanitat.
Jo crec que no.
Bueno.
Jo crec que no. Mira què et dic. No van a pressupostos diferents. A la sanitat va el 32,5% que paga l'empresa pel treballador. Ojo, 32,5% sobre el salari brut. A la teva nòmina segurament sortirà. Coste tota l'empresa. Ja ho veuràs. Llavors, és a dir, hem de tenir clar... Jo estaria encantat, A mi, cap problema. Què pago? És que jo ho faig, És a dir, jo no cal ni... No veig la nòmina, Directament ve un senyor de la Seguretat Social, va al meu banc i em treu una sèrie de calés, uns quants calerons, no? Perquè ara cotitzem els autònoms en funció de lo que ingressem, i ja està. Això sí, reps una carta molt xula de la Seguretat Social que et dona un cobriment d'acord quan la reps, que diu, no pateixi.
A mi les cames...
No li hem de fer cap regularització.
Quan ve el carter a casa, que moltes vegades és a la tarda...
A mi a la nit ahir, a les 10 de la nit, va venir el carter.
I que et porta, sí, a mi també,
A entregar-me una notificació d'Hisenda.
Jo tinc un company que 1,50 € li han cobrat aquí a Figueres.
D'una notificació
d'Hisenda? D'una revisió de no sé què, 1,50 €.
I les multes també venen en carta certificada, sí. O sigui que, per tant, si reps una... Si està el de correus a casa teva, amb la moto aquella groga que porten, i té carta certificada, amb aquell sobre que té aquell trosset negre gros...
Sí.
Però a les 10 de la nit?
A les 10 de la nit.
I per què no t'ho fan per notificació, Notum i tot això?
No, jo les rebo per notificació electrònica,
vale.
Però... a vegades que venen per d'això.
Jo un col·lega estic desesperat. Mira, jo sóc un despistat, vaig perdre... Tinc un carnet de manipulador de productes fitosanitaris, perquè per comprar els productes necessites tenir aquest carnet, has de fer un examen i ja. L'he perdut. Aquell dia vaig a comprar productes i diu, escolta tu, tens el carnet caducat. Jo dic, no, caducat i perdut. I bueno, no em va vendre perquè no t'ho puc fer. Vaig anar a l'agricultura, em van atendre molt bé, em fan de seguida...
Els havies de conèixer, no?
Els tràmits, pam-pam, diu, d'aquí 8-10 dies ho rebràs. Dic, per quin medi, per correu? Ai, mare de Déu, ai, mare de Déu. Que no trobo el carnet, tu.
No ha arribat.
Jo tinc el correu a Biure, tinc el correu a Vilasacra. I no m'arriba, tu, no m'arriba. Hauré de tornar a l'agricultura, dic, escolteu, sisplau.
I però per què no t'actives la notificació electrònica? Pues és que és molt fàcil.
Bueno...
Bueno, és un carnet físic, no?
No crec que no...
Perquè la DGT encara t'envia el carnet físic a casa.
Sí, em sembla bé.
Bueno, és que jo he intentat el carnet de conduir tenir-lo en el mòbil i no he pogut. Cada vegada em dona error, no se puede...
Carpeta
no sé
Ciudadano, mi DGT, totes una de les dues coses ho tens.
És que, a veure, anem a veure una cosa.
I el DNI ja quasi
tens. Sí, no, no serveix per tot, però serveix per moltes coses. El tema està en que... és a dir, ens vanagloriem de que fem servir l'iPhone meravellosament tota la gent, però després no són capaços de treure'ns un certificat digital que ens ajudi a facilitar absolutament molt la vida. A mi em diuen, no, és que usted tiene que firmar este contrato manuscritamente. I li diu, i una mierda. Diu, jo se lo firmaré electrònicament i tindrà... No, és que esto no vale. Diu, no valdrà per a usted, però per a mi sí que vale. És més, si jo li formo un manuscrit o ho ha firmat la meva filla o el meu fill, o què tal, és a dir, servirà i em dirà la meva firma, però aquest que li dic és que l'he fet jo. Llavors, escolta, traiem-nos el certificat electrònic, facilita la vida. Una barbaritat. I si dius, no, és que no vull, no passa res. El DNI té un certificat electrònic dintre i l'únic que t'has de comprar és un aparatet que et poses en el teu portàtil. Això sí, que tots no tenim portàtils de 200 euros. No, ens comprem el portàtil Mac. Aquell Mac tan pomat, aquell de la poma,
Jo no tinc DNI d'aquests.
No, tots els DNIs tenen certificat.
Sí, no, si jo tu, no tinc. No tens un xip?
No tinc un xip, jo.
No m'ho crec.
Jo fa 20 anys que no renovo el DNI.
Ah, aquesta és altra. Pues
perquè el tens eterno.
Indefinit.
Jo el tinc indefinit.
Però tu pagues a l'edat.
El problema del
ara
DNI...
Ara el canviaré, el mes que ve.
El problema del DNI electrònic és que quan tu vas a fer-te el DNI electrònic et donen el número secret. I la gent no li fa cas i el perd.
No, però és que a més et diuen... No, és que a més t'ho diuen, però la gent no fem cas. No fem cas. No, té aquest número, li donen el número secret. Però si volen, aquella maquineta ho posa i pot canviar el número secret perquè vostè se'n recordi. Ningú ho fa,
no.
Això és com quan... És a dir, això li va passar a una familiar de la meva dona que s'ha comprat un Tesla meravellós, no res a dir, un gran Tesla, no? I li van dir, no, l'ideal és que et quedis aquí perquè fem una formació a tots els que avui us porteu un Tesla que dura aproximadament una hora i pico i tal, perquè tal, jo ja m'ho aprendré. Pobre home, és a dir, el cotxe li fa coses que no sap per què li fa, perquè... És que no som capaços, tenim... d'anar ràpid, de tal...
La rapidesa, l'immediatesa, el temps...
Volem les coses ja, és a dir, tenim una...
Estàs aquí, vols estar allà a l'altre costat...
El Tesla, que tinc una amica, s'ha comprat un...
Sí, era un Tesla, són les rapeles, aquests cotxes,
Jo tinc una amica, s'ha comprat un i els entreguen...
Tota la gent que està al costat de les voreres, és increïble.
Els entreguen a Barcelona, el dissabte, a la Zona Franca...
O divendres a la tarda.
O divendres a la tarda, i tots els que han comprat Tesla han d'anar allà... I allà passes una revisió i quan veus, mira, aquí hi ha una taca, ve un senyor, ho poleix, no sé què, o sigui, tu surts allà amb el cotxe impoluto.
Impeccable.
I te fan aquesta formació, eh? Vas en una sala, passen uns vídeos, uns...
Però dura una hora i mitja, jo una hora i mitja ja estic de camí a...
Però quan te n'adones a la vida, és que la vida és molt més fàcil.
Ja ho sé.
L'altre dia anàvem per aquí, per Vilafant, per Vilafant, que hi ha el semàfor, jo sempre estic atent, no?, a la gent que ha de creuar, perquè dius, ostres, fas cua cap a darrere, fas cua cap endavant, i a tu no et costa res que passi un cotxe, no? I jo, i la meva dona em diu, per què el deixes passar si no és obligatori? Diu, perquè jo m'he adonat que la meva vida és facilitar la vida a altres persones. Mm. A mi no em costa res. I fixa-t'hi que no arribarem més aviat a Figueres, no, perquè de seguida tindrem quatre cotxes aquí davant que els atraparem i arribarem al mateix moment. Per tant, he fet feliç a una persona, jo em sento bé perquè he facilitat la vida a una
altra.
Això
ho feia molt abans. Ara no es fa, però es feia molt abans. Jo me'n recordo de deixar passar sempre...
Sí, sí, amabilitat, sobretot amabilitat.
No, facilitar.
És que no vas a cap lloc perquè te trobaves quatre o cinc cotxes més endavant.
Si te n'adones al final de que tota aquesta gent que va a 150 per la carretera, que a mi em passen per l'autopista, després me'l trobo ja a la cua de la Ronda Litoral. I els dic, hòstia, sí que has corregut, eh?
Has arribat abans de la cua.
Has arribat, acaba de vèncer la cua.
Qui serà líder?
Quico Marín, José de las Heras,
final de jornada,
Martí Sanz,
Barça a tope, Barça.
Ens hem d'acomiadar. Tertúlia que posem al punt i final. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Aprofiteu, perquè la setmana que ve ve mal temps.
Ui, bon cap de setmana. Vinga, adéu.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.